Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i dèria jurídica. Toni Calbó, ben tornat, bon dia.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Ha anat bé aquesta pausa de 2 setmanes?
Sempre va bé.
No ens has trobat a faltar?
Bueno, la veritat és que no gaire.
Alfons Romero, bon dia.
Bon dia.
I Narcís Quintana, bon dia. Espera, que desenrosca-lo una mica per aquí. No, aquí, aquest d'aquí, Narcís.
Ah, vale.
No, tu no.
Aquest.
Aquest, i te'l baixes una miqueta. Vale, ah,
vale.
Els temes dels micros, els que ens veieu a través de les xarxes socials, veureu això, que estem aquí posant bé els micròfons. És que he entrat just a l'estudi, Està superdur, després t'ho faig. Recordeu que ens podeu veure a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram, del Twitch i del YouTube. O sigui que, Déu-n'hi-do, podeu veure la cara de satisfacció d'haver fet vacances d'en Toni Calbó.
No, la cara de satisfacció és el dia que me'n vaig anar, no el dia que torno.
Ja, això és veritat. Però bueno, ara pots fer-nos enveja.
Bueno, sí,
i això també és un plus.
Sí, també, sempre.
Jo, ara, si us sembla, deixem los cabros per després. Perquè és que, a més, ara l'Ivan m'estava explicant coses d'imatges. Jo no he vist les imatges. Ahir jo no estava a l'Alt Empordà, vaig estar fins les 4 de la tarda a Barcelona. Vaig arribar a les 4 de la tarda aquí i me vaig assabentar per missatges en grups de premsa i així. No he vist les imatges, no els he volgut veure, a més ahir no tenia un bon dia per veure-les, i ara l'Ivan m'ho estava explicant i realment per això us dic de deixar-ho per després, si us sembla. Després hi entrarem, potser els oients, potser algú que no se n'hagi assabentat, que no ho crec, després en parlem. Tenim pressupostos a la Generalitat, això és una bona notícia, no?
Tenim diners?
Home,
aquesta
crec...
seria una bona notícia.
Sí.
Jo crec...
Com que ara tots són milions per això, milions per això, i hi ha una repartidora...
Home, els diners els devem tenir,
No, penso que no hi són, no?
Això
no
és com el joc aquell dels gots i la boleta, d'on està la pelotita.
Que són uns trileros, per dir d'alguna manera.
Sí.
No, jo no he dit això. Jo no he dit això, ho has dit tu.
Cada vegada que hi ha algun problema de que les coses s'encallen, hi ha una pluja de milions, suposats, que ho desencallen tot. Després, al cap de poc temps, ja es comença a veure que allò que deien que era blanc ja no ho és tant, ja és una mica gris i acaba sent negre del tot. Però...
Ara resulta que el tren aquest orbital...
Sí, no tren sé, orbital.
Doncs ja...
Patrocinat per la marca de xiclets Orbit o com va?
Ah, sí?
No, ho sé, m'ho acabo d'inventar. Però els de promoció econòmica de la Generalitat podrien plantejar-ho.
M'enfiaria més d'aquests, que no pas de la Generalitat. No.
Mira, jo acabo... Si m'està escoltant algú de la Generalitat, jo acabo de llançar una bona idea, no? Que busquin un patro...
El problema no és tenir pressupostos. El problema és, bueno, primer tenir els calés de veritat i després saber-ho administrar, que és el gran problema que tenim nosaltres a Catalunya. Aquí no s'administra absolutament res. I el que s'administra no va destinat a les necessitats veritables de la població, perquè fer un tren orbital està fantàsticament, però tenim unes rodalies, tenim unes rodalies que primer es tindrien.
A part de que em fa pensar en el xiclet, què vol dir orbital?
Per mi que orbita Barcelona.
Vale, o sigui que serà al voltant.
Al voltant de Barcelona. No li veig gaire utilitat.
A mi m'agradaria un tren orbital de Girona.
Perquè...
Del Maresme a Sitges, o
sí,
per no?
Sí. A mi m'agradaria... O sigui, que jo crec que tenen un problema de geografia, perquè, clar, Catalunya no és només Barcelona, no?
Tenim un problema de diners, perquè Suïssa és molt muntanyós i allà van els trens com una seda i no fallen.
Com un rellotge suís.
Clar.
Clar, jo hi vaig agafar el tren, vaig anar perfecte. També és veritat que per temes logístics vaig agafar un tren molt d'hora perquè no n'hi havien, estaven plens els altres, que eren més... Clar, jo havia d'arribar una hora i els que me permetien arribar més justa, entre cometes, doncs no...
Que vas agafar a l'alta velocitat?
Vaig agafar alta velocitat, no, jo ja no m'ho vaig plantejar convencional. Jo visc a Vilafant i a Vilafant tinc una estació i per mi jo no tinc per què anar a Figueres.
No, t'has de mirar els dos.
A mi m'és més còmode venir directament a Vilafant.
T'has de mirar els dos.
No miro mai el convencional.
Perquè l'alta velocitat té fama, però no arriba a totes hores, eh?
Bueno, que és una mica el que em va passar,
canvi,
però m'era més còmode.
I en
més,
canvi,
més còmode.
La mitja distància de l'estació convencional vella, pots arribar a Passeig de Gràcia i si tens la feina
però
allà...
Però per tema aparcament i tot, per mi és més còmode a Vilafant. Bueno. I a més estic a prop de casa, arribava també molt just a les 4, a 2:45 havia d'estar recollint els nens.
Que només tenim una estació.
Exacte, sou els figuerencs que només teniu una estació convencional i els vilafantencs en tenim una d'alta velocitat.
Que bé.
No, però vaig agafar-lo i molt puntual, sí que és veritat això, no? que el proper dia que hi haig d'anar, doncs ja tinc un horari i he pogut agafar el tren que em pertocava. És aquest el hàndicap, no? Que si tu necessites una hora determinada, o si t'és igual, fer l'esforç d'aixecar-te allà.
Ara posen aquell cartellet que diu que, degut a totes les circumstàncies, no poden garantir que arribaràs a l'hora, i per tant això ja els eximeix d'haver-te de tornar als quartos si arriben tard.
Sí.
Això és fantàstic, això.
Clar, jo el que vaig al·lucinar una mica és el tema de la web, perquè em va costar moltíssim, 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 es penjava molt la web. Clar, que a més els d'alta velocitat has d'omplir totes les teves dades i tot, i quan ho tens tot fet es queda tirada.
Però...
No et sentim, Toni. Missió impossible, m'ha posat la cançó de missió. Sento la música, però tu no et sento, pels auriculars.
En el carrer...
No em sents ara?
Ara sí, però abans no et sentia.
Dic que per aparcar, per anar a agafar l'AVE, és una missió impossible.
Missió impossible. Per això mateix, a mi m'és més còmode venir a Vilafant, perquè...
Faran una nova web, i perquè... És a dir,
una nova web de Renfe.
No, però si Rodalies no funciona, què fan? Faran un tren orbital. Doncs si la pàgina web no funciona, en faran una altra de més complicada, de més... La qüestió és anar-hi afegint en el dèficit.
La qüestió és anar concedint coses que no es compliran. Però els pressupostos sortiran endavant, perquè això em sembla que és per l'any 40, no?
A 40, exacte, l'orbital
40...
previst per l'any 40, que vol dir que la pràctica serà el 80, no? I aleshores, per tant, nosaltres ja...
Nosaltres amb aquest tren no el veurem.
La pregunta és important, no?, que s'aprovin els pressupostos, en principi, permetrà fer coses.
Bueno.
No?
Sí,
deixant a part del tren orbital.
A veure, jo crec que els pressupostos és molt important que s'aprovin, està clar. Però, escolta'm, ara hem tingut problemes amb un túnel que hi ha a Rubí, que és l'únic túnel que hi ha que passen les mercaderies per anar al port de Barcelona. No és més important, ja que volem treure els tràilers de la carretera, els camions de la carretera, que les mercaderies puguin circular bé per la línia fèrria? Foteu un altre túnel, si fa falta, al costat d'aquest o el que sigui. Que jo no dic que el tren orbital no estigui bé, però hi ha moltes coses a arreglar, eh?
És que l'AVE, el túnel de l'AVE del Portús, es havia calculat per un pas de mercaderies molt elevat i no arriba ni no sé ni si el 3 o 4% del que havien calculat.
Però per què no arriben? Perquè la infraestructura que hi ha abans no és l'adequada?
Bueno, la infraestructura hi deu comptar perquè tampoc arriba el tren al port i tindrien que haver-hi alguna manera
Però fan projectes que són mentida, no? En aquest cas, la memòria del tren d'alta velocitat, la primera, perquè ara hi ha una altra companyia que el porta, no? Parlava d'infinitat de trens d'alta velocitat. Sí. Què va passar? Que no hi eren, i aleshores el Florentino podia cobrar, fer malament una memòria dient aquí passaran tant de trens que no passen. No?
Sí. Igual que va passar amb el petroli allà davant de Tarragona.
També, exacte. Amb el
que van tenir que pagar 1.300 o 1.400 milions d'indemnització.
I això ja es veia amb la... Jo que sóc afectat pel Florentino, perquè va passar per allà a l'Olivet i em va destrossar mil i una cosa. El pendent del tren aquest que va de Figueres fins al Plutus és més alt que dels convencionals i per exemple, s'havien de construir molt més sleepers, que en diuen, és a dir, que els trens fan parada perquè no siguin massa llargs, no? Aleshores, d'aquesta manera hauran de fer més tren, com que és una línia de peatge, els trens hauran de pagar també aquest peatge, que també és una altra anomalia també de Déu-n'hi-do, no? I, bueno, doncs ens han enganyat, no? Es va fer aquest bypass que va a Vilamalla, Santa Llogaia, que entra, no? Perquè d'aquesta manera podien fer passar trens i evitar de pagar una clàusula que deia que si els trens no començaven a circular, doncs l'Estat hauria de pagar, naturalment, al Florentino, no? És aquest capitalisme espanyol que és aberrant, no? Això que l'Ernest Lluch em va dir, el capitalisme d'Estat, és a dir, gent que fa negocis
amb els
diners del contribuent, no?
Bueno, doncs... Això deu ser general a tots els costats.
Bueno, d'altra manera, us fixeu que estem parlant de trens. Estem parlant de trens quan el primer problema és que hi havia unes condicions, unes línies vermelles que no es podien traspassar per aprovar el pressupost i resulta que ara ningú se'n recorda. Tots parlem de trens ara.
Però, sí, parlàvem del el tema de l'IRPF, no? També és una de les coses, no? que s'ha negociat.
Era una línia vermella de que si no hi havia la recaptació de l'IRPF no hi havia pressupostos.
Aquí la línia vermella són els calés. I són tota la gent que té Convergència i té Esquerra, sobretot, a Madrid, els alts càrrecs, que aquests...
Que són els de Convergència, ara.
Sí, també, sí, el mateix, Convergència i això és el que s'han d'aprovar els pressupostos perquè tenim molta gent treballant aquí. I el que més, doncs, és un enganyifa.
Això ja ho entenc.
Jo ho veig així.
El que no entenc és amb el braó, amb què defensen una posició que saben que si no és demà serà demà passat, que ells mateixos la negaran.
I després, si això va passar amb el govern de l'Aragonès, perquè els comuns...
De Pere Aragonès, que ningú se'ns...
Bueno, de Pere Aragonès, que els comuns el van fotre fora per el Hard Rock, i ara aquí el Hard Rock no és cap problema.
Perquè, de fet, els socialistes també defensaven el projecte o estaven d'acord amb el projecte, no? Entenc. El que passa és que és clar.
Una altra cosa. Sí, l'aeroport.
L'aeroport, l'ampliació també era un no absolut.
Però a vegades s'ha de cedir, perquè que si tots estem enrocats en la nostra posició, bueno, és que potser és com ho expliquen, no? I el fet de posar línies vermelles és que quan tu estàs en democràcia potser no hauries de posar línies vermelles a l'hora de negociar, o dir... No ho sé,
No, jo
no m'he dedicat a la política mai, no? Però potser saps que hauràs de cedir algun dia, no? Perquè les coses han de tirar endavant i potser tu no vols el Hard Rock, però hi ha una part beneficiosa del Hard Rock sí, i a més et permetrà coses més beneficioses perquè es desencallarà no sé què més.
El que no has de fer és posar-ho tu allò com una línia vermella de dir que per aquí no hi passaré si saps que hi acabaràs passant.
Ja.
No? I després una altra cosa del que has dit tu, Toni. Has dit el que és important és aprovar els pressupostos. Jo dic el que és important és liquidar-los, els pressupostos.
Cert. Perquè parlem molt de l'aprovació dels pressupostos sempre i de la liquidació...
Que no s'assembla mai la liquidació amb allò que vas pressupostar, no? I, a més, si tens nas, ja veus que coses que estan pressupostades no es faran, no?
Clar, a mi m'agradaria, per exemple, aterrant una miqueta el que és el tema del pressupost, projectes més locals, per exemple, si amb aprovació del pressupost s'agilitzarà, per exemple, la construcció de l'Institut de Vilafant, per exemple?
No, radicalment no.
Per què?
No, perquè no hi estan a la partida d'aquest nou pressupost. L'increment de partides per poder fer noves escoles, no hi és.
Però en principi tenim un projecte, hi ha un projecte, no?
Sí, ja està projectat, és clar.
Llavors, no. Què esperen a pressupostar-ho?
No, perquè és mentida, això, no? No, no. Hi ha els mateixos diners, com diria Narcís, són els que són, no? I no hi ha diners, i per tant no hi ha diners. I per tant ens volen fer creure una fàbula que ja està, amb aquests pressupostos ara serem fantàstic, ho tindrem tot, no?
Hi ha una deuta de 90.000 milions.
Bueno.
Però qui s'ha administrat aquí? Clar, perquè si nosaltres anem fent volant coloms i farem això, farem l'altre, com si el caler... vingués del cel.
Jo vull pensar, digue'm il·lusa o idealista o el que vulguis, que han estudiat els diners que hi han i si són, no sé, han mirat de quants diners disposen, no? Bueno, com a nivell de família, no? A mi m'entra un sou de tant, a la meva parella un sou de quant, sabem que potser cobrarem una cosa que ens deuen, mira, si em fa falta això, sé que els meus pares me poden deixar tants, i pues mira, conto més o menys amb això, i sé que m'apuc... Jo crec,
penso que
han fet això, no? I si n'hi ha 100, pues, repartim aquest 100 a lo més prioritari.
Fins a nivell de les ajuntaments, de les administracions locals,
es fa així.
Em sembla que deu anar així. Més amunt ja no ho sé.
Sí, igual, és molt semblant amb això, no? I què passa? Que hi ha més recaptació, sobretot de l'IVA, hi ha hagut més recaptació...
Però a més també hi ha més impostos cada cop, bueno, no? El tema de les begudes ensucrades, per exemple.
És la primera vegada que l'Estat té alguna cosa més de diners i que, per tant, podrà traspassar uns diners a Catalunya i amb aquests diners ja l'estan pressupostant, ja se l'estan venent fins al 2060.
Però no l'han cobrat.
Encara no l'han cobrat.
Bueno, clar, és que un pressupost és virtual, no?
Oi tant, oi tant.
El seu nom indica és una pressuposició.
Exacte.
Clar, pressuposes que tindràs X diners, no? I llavors dius on tot els gastaràs. Però clar, quan gastes, els apagues, vull dir que els has de tenir.
I després han de fer un consorci per seguir les inversions a veure si va en sèrio o no, no? Diguem-ne que això ja és surrealista, no? Diguem, no, farem un consorci i vigilarem a veure si l'Estat se'ls gasta a Catalunya o no.
És patètic, clar, això s'ha de fer, perquè si l'Estat diu que s'ha de gastar tant, dona tant, s'han de gastar. I la Generalitat, si diu que s'han de gastar tant fent això, s'ho ha de gastar. I no fer trasbassaments de partides d'un costat a l'altre, perquè... I després, la transparència... No és pas que sigui com el sol de lluminosa, perquè com han sortit diverses webs d'aquestes ja més o menys sèries que no depenen del govern, que pots buscar qui se subvenciona, amb què s'han gastat això i l'altre, ho han tallat en sec. Van parar les dades de la Generalitat i van eliminar 1 milió de dades de la Generalitat. No sé si ho sabeu.
Sí, sí.
No, perquè això no són invents... No són invents meus, però és que no s'ha de llegir només els diaris subvencionants, s'ha de llegir... Jo no sé... Jo llegeixo moltes coses.
S'ha de mirar tot i s'ha de contrastar.
Jo el que veig més... i ara tindrien ocasió aprovar-ho a Andalusia, no? Els acords d'estat, jo penso en una discussió que ara hi ha aquí a Catalunya en el tema de l'habitatge, que sembla que només sigui aquest percentatge, el 2, el 3%, que de l'increment del lloguer dels pisos, com si fos un gran debat, que és una misèria de debat, això. I en canvi el model d'habitatge encara no el tenim definit, encara no el tenim definit. En canvi, Europa, més o menys ja té una història llarga, de, sobretot d'habitatges de lloguer, no? Doncs, què passa en general a Europa, no? Alemanya, l'SPD pot pactar amb el CDU i poden arribar... Ara això podríem provar-ho a Andalusia. Jo agafaria 3 diputats del grup socialista i els posaria al servei d'acords globals per no haver de dependre de Vox, que seria...
Ara m'agrades.
No, que seria una sana...
Tota la raó.
A França, en l'any 36, en Léon Blum, primer ministre del Front Popular en aquell moment, va marcar els primers HLM, després va venir De Gaulle, i en De Gaulle hi va posar ministres comunistes al seu govern.
Sí, sí.
Que aquí, veure el PP posant ministres comunistes, no, però... els grups gaullistes varen continuar apostant pels HLM. I per tant hi ha un acord nacional perquè aquestes lleis que s'han fet, i per tant França ha tingut des del 36 fins avui un acord global, aquí no. Aquí estem discutint el 2%. Demà passat a l'illa anirà a fangar no sé què i pujarà no sé qui i s'haurà acabat tot aquest relat que estem dient ara, s'haurà acabat, no?
Amb això de l'habitatge és una qüestió de l'Estat. A l'Europa, no dic altres llocs, no dic als Estats Units.
No invoquem, invoquem la Constitució, tenim dret a l'habitatge.
Això vol dir que no es posi la càrrega, i mira que jo sóc d'esquerres, que no es posi la càrrega sobre l'empresari que fa habitatges. Perquè si t'exigeixen un 30% de les cases que fas tu amb els teus riscos, eres l'Estat que cobra de tots costats o que guardi que una part dels calés que recapta per tots els impostos que els dediqui això. Però això és una cosa que es tenia que haver fet, des, com dius tu, des del començament del punt de sortida de l'any 80.
Va dir, hauríem de tenir, i els que ja som vells amb això, hauríem de tenir una llei de règim local, d'ajuntaments, nova, on permetés més finançament als ajuntaments. No? Jo sí. Soc d'una generació, del 79, que després de tornar de Madrid amb el que va ser president del Dalí, que va portar Renfe, i després de tornar de Madrid ens vàrem reunir, el ponent era Marià Lorca, que era el regidor d'Hisenda, a veure què podia fer l'Ajuntament de Figueres, i ho podia fer, d'endeutar-se per participar en les obres, al voltant d'un 20% en les obres del soterrament del Pas Nivell. I aquest estudi es va fer internament, tenim tant de diners, podem anar a demanar un crèdit als bancs per poder fer aquesta part. Avui, amb 50.000 habitants, és que no es pot fer això. Què ha passat? Què ha passat, doncs, els ajuntaments, que ja no són ni una unitat per disposar d'un crèdit per avançar? Llavors teníem aquell pressupost ordinari i extraordinari, i l'extraordinari era el d'inversions. Per tant, tu veies l'administració local, poca, però que feia inversió. Avui no ho fem, això. Per tant, els ajuntaments és una bicoca pels Figueres, pels 300 que treballen a l'Ajuntament cada dia, que mira, tenen la sort de tenir una feina, però com a ciutadà jo no n'espero res d'aquest Ajuntament, res. Per tant, hauríem de tenir una llei de règim local nova que definís les competències. En el 79 no hi havia Conselleria d'Assistència Social i allà vàrem haver de fer la primera persona que fes assistència social.
Sí, però com que hi ha un mal finançament, clar, els ajuntaments han acabat què fent?
És tota una cadena.
Pujant l'IBI, i ara tu, si fessis una divisió de lo que pagues d'IBI a l'Ajuntament pels 12 mesos de l'any, tu resulta que estàs pagant un lloguer a l'Ajuntament,
sí,
per viure a casa teva.
Sí, com un lloguer, exacte.
El que abans era un pagament simbòlic per ajudar les arques municipals, el carrer net, les coses que es gasten de l'Ajuntament, l'enllumenat públic, tot això, ara és tu pagues un lloguer a l'Ajuntament per viure a casa teva. perquè l'IBI i altres impostos s'han pujat pels núvols.
Sí. El llenguatge ens traïciona, perquè abans es parlava que es pagaven a contribució, de contribuir, ara paguen un impost.
Que si no contribueixen... Els teus calés no contribueixen a res.
Jo recordo el meu avi que parlava de contribució, no? I ara ja no en sento parlar mai. Però potser el que passa és que falta una mica de sentit d'estat, no?
Home, clar, total. No el tenim.
D'estat, de ciutat o de bé comú, no? Que crec que falta... Pues, clar, depèn de com ho miris, el bé comú potser tu per tu és una cosa i per mi és una altra, no?
L'altre dia vaig penjar el comentari de l'Antonio de la Torre, que ara és president mentalment dimitit ja, de la Creu de la Mà, però havia estat al Turó Baix i havia estat president de la Casa d'Andalusia. En el seu barri, que ell en tant li porta sopa, baixa de casa, perquè la té davant de casa i aquest problema, hi ha una senyora que dorm allà a la plaça. L'altre dia la va anar a buscar, no es trobava bé, i es veu que veïns van trucar a l'ambulància i la van venir a buscar. Aquesta dona, per les autoritats municipals de Figueres, és una persona que té problemes mentals. D'aquesta manera s'ho treuen el problema de sobre. Té problemes mentals i no és veritat. És una persona que pots parlar. Quin problema té? Que treballa mitja jornada i en mitja jornada no té diners per llogar un pis o llogar una habitació. I se'n va a dormir perquè no té habitatge i té part de feina.
Però i encara que tingui problemes mentals se la pot ajudar igualment, no? Perquè hi ha una cosa que diu la xarxa de salut pública.
Els problemes econòmics es transformen en problemes de seguretat.
Potser sí.
Si són... Ai, de seguretat. Problemes mentals si continuen durant molt de temps.
Exacte.
Amb això de la financiació, perdoneu, jo me'n recordo que el PSC fa anys... havia fet, tu te'n deus en recordar, potser, havia fet en el programa dividir el finançament entre un 3% per l'Estat, un 3% per les 30, autonomies, 33, i un 33% sobre el finançament total de l'Estat pels ajuntaments, cosa que no es tindria que pensar d'alguna manera.
I no teníem l'impost de l'IVA. En aquell moment l'IVA entra per Europa, és un impost que ve, que genera una recaptació brutal.
I els ajuntaments...
O sigui, que hi ha més recaptació.
Els ajuntaments s'ocupen de moltes feines que no són...
Clar.
Pròpies de l'Ajuntament.
El que sí que està clar és que hi ha unes necessitats, no? Que hem dibuixat. Heu parlat de salut mental, heu parlat d'habitatge...
De trens,
hem parlat de feina, no? Hi ha unes necessitats i algú les ha d'atendre. I què passa? Que els ajuntaments són les primeres administracions i és aquí a primer vas a picar la porta. Bueno, jo per la meva feina m'ho trobo, si que molta gent em diu, saps de...
Si tens un ajuntament aquí, a Vilafant i a Figueres, hi ha un altre problema, que ara ho veiem amb aquest tren orbital de nou, ho veiem amb la discussió de l'habitatge, que hi ha en dos Catalunyes. Hi ha la Catalunya de la conurbació de Barcelona, que té una dinàmica i una manera de fer, tenen comuns, que aquí dalt no en tenim, no sé si per bé o per malament, no? I aquí no tenim aquests models, no? El debat de l'habitatge aquí és inexistent, no existeix, en canvi a Barcelona ho intenten, que no ho aconsegueixen.
Però jo crec que sí, que a nivell de carrer sí que hi ha aquest debat aquí.
Oh, ja, esclar.
Perquè, ostres, jo sé de molta gent que jo sóc una superafortunada de tenir habitatge, però gent que em trobo que no puc, estic, m'estan a punt de fer fora de casa perquè no puc pagar, perquè no puc pagar, perquè no trobo cap altre lloguer, em volen fer fora perquè els propietaris volen l'habitatge, però és que jo m'hi quedo perquè és que no tinc alternativa.
Però això és ara, perquè fins... farà 30 anys aquest problema aquí, en una zona més tradicional i rural i econòmicament de bon nivell, aquest problema no es donava. I amb els canvis demogràfics que hi ha hagut últimament, doncs això es nota, i cada vegada es notarà més, perquè què em sembla, que com són 20.000 habitatges que feien falta a Girona, 70.000, no sé, una barbaritat... no deus haver llegit algun post, unes barbaritats.
Han trobat el sistema de solucionar-ho. Faran 50.000 pisos a l'any 40.
Si tu ets una persona que necessites l'habitatge ara...
És com allò de la llei de la dependència.
Però hi ha una cosa, fixeu-vos, hi ha una cosa que quan tu preguntes i ets més... vols filar més prim, amb quin estudi s'ha fet per determinar aquest dèficit que tenim d'habitatge? No hi ha estudi. I tot va pel taroc gros. No? Això que diu Antoni, farem 50.000 al 40 o al 80 i ja està.
Deixa'm un momentet només.
Un momentet i anem a publicitat.
Amb això que diu Antoni de la dependència. Vaig també llegir fa poc que es destinarien 25 milions per les ajudes urgents a la dependència. I a què serviran aquests? Jo vaig pensar, mira, els hi donaran a les persones més dependents o amb dependències més greus, els hi donaran un avançament sobre el que tindrien que cobrar alguna cosa. Pues no, això serveix per contractar 200 treballadors per dedicar-se. I és això el que tenim nosaltres. Això és una agència de col·locació. És la SALD, ho direm en termes italians. La conquista de l'Estat. Que era de Mussolini. Això és la conquista de la Generalitat i de les administracions i tots a viure.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara mateix.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música. Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
Ui, ens l'hem passat, no?
Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Ho dèiem al principi, si t'acabes d'incorporar, potser no ho has escoltat, doncs precisament dèiem que deixàvem el tema dels fets succeïts ahir a la plaça de Radelles de Figueres per més endavant, perquè hem estat aquesta primera part parlant dels tema, del tema dels pressupostos de la Generalitat. Pel que tinc entès, va ser un crim masclista.
No solament masclista.
I molt bèstia, tinc molt entès. Bèstia, sí. Perquè ara el company l'Ivan m'explicava que coneix un dels, bueno, uns col·laboradors o uns companys que té, que coneix ell, que li van dir que ho van veure.
Sí. Clar, perquè hi havia molta gent.
Perquè això va ser enmig del carrer, va succeir al migdia, no?
A la plaça.
I hi va haver-hi gent.
A més, hi ha un centre educatiu per allà.
Hi ha gent que el varen... Dos. Que el varen com rodejar per no que no marxés.
Jo tinc tots els vídeos aquí, eh?
Sí. Els has vist?
Clar, a mi me'ls envien tots.
Sí. A mi m'han dit que hi ha gent que no té gaire ètica... entre cometes, periodístic, en el sentit de que hi ha gent que ha publicat coses a xarxes socials bastant escabroses i bèsties. I aquest és una mica el mal, jo com a professional, jo és que, bueno, primer que no sé si ho hagués gravat.
Per què no?
És que estem en un món de fades
no?
I...
No. Jo crec que hi ha d'haver un respecte per la persona que li està passant...
Hi ha un moment de la gravació que per mi és la més dura.
Cal que... Primer, hi ha la part ètica, que això algun cop n'hem parlat, no? Que en un moment de guerra ja sé que no es pot comparar, no? Però si jo veig que estan fent mal a una persona, el primer que faré no serà agafar el telèfon mòbil i gravar-ho. No, intentaré ajudar-la, no? O en quina societat vivim?
No, perquè aquestes gravacions ajudaran a la policia a fer un atestat molt millor, perquè la policia, no ho oblidem, no hi és allà, no hi és. Molt de llumeta,
és que arriba tothom molt de llumeta abans que la policia.
A Lila i cotxes de la policia a la Rambla amb la llumeta encesa, però no hi era la policia. I aleshores, jo crec que la gravació que es veu aquest personatge, que no sé si és sud-americà o no ho sé.
Jo no he vist les imatges,
no
sé res.
Ja han començat a venir el català. La mort és sud-americana, això sí, no?
La mort era de la Jonquera, jo la conec, i és amiga de la meva família. I...
Sí?
Bueno, la meva família no. Era amiga de la meva filla, perquè anaven al col·legi junts.
Però és sud-americana, meva... no?
Sí.
Quina edat té la víctima?
33 anys.
33 anys.
I el noi aquest...
Jo no me'n recordo d'ell perquè...
Té noms hispans.
Va venir cap aquí.
El noi aquest no sé si també és d'allà o és d'aquí, no? La qual cosa...
O sigui, és indiferent,
no,
doncs, sigui...
No, perquè l'Aliança Catalana a l'Empordà ja ha fet el primer post. I com que veig que no es posa amb els immigrants, penso que aquest noi deu ser d'aquí. Un Castro, no sé què...
Però és que a mi m'és igual que aquest noi sigui groc, lila o taronja. Ha fet una cosa que no és humana, perdoneu.
Però està molt bé que puguis veure la brutalitat del masclisme. El moment que es treu la samarreta i té tot aquest...
I es va rentar la mà allà.
Es va rentar la mà i té tot el braç vermell de sang.
El braç i tot el lateral esquerre.
I va i es comença a netejar i és quan... surten la gent, intenten acorralar-lo, que això devia ajudar, perquè varen tardar en venir. Jo estava en el despatx i vaig veure passar dos cotxes de Mossos, un cotxe de la policia municipal, la moto de la policia municipal, un cotxe camuflat i una ambulància. I dius,
jo ho tinc filmat tot, i dius, es veu aquí ha passat
algú molt gros. No? Què diu Aliança Catalana? Que això és el que jo no faria amb calent, no? No ho diu explícitament, però s'endivina quan en Jordi Masquef diu alguna cosa ha fallat, realment estan parlant d'això sense parlar-ne tampoc, no? Perquè no són clars com parlant. Què vol dir? Que hi ha una reincidència, probablement aquest noi ja devia tenir...
Tenia un ordre d'allunyament.
És
que l'havien detingut dos dies, dues vegades. I el mateix dia.
Sí, l'havien detingut. Per tant, diu, alguna cosa ha fallat aquí, naturalment. Però ara obrir, en aquest cas, el debat de si hi ha gent en reincidència i no sé què, em sembla molt negatiu.
Però de totes maneres, si tu aquesta persona el detens i tu aquesta persona el poses a la presó 20 anys, no? Qui t'assegura que quan no surt als 20 anys torna a fer això?
No, qui t'assegura? Segur. La gent que posem a la presó no es recicla, eh? I per tant la presó, en termes de tornar a la societat gent que ha fet coses mal fetes, és un fracàs, no funciona.
Doncs alguns s'ho creuen.
No. Un pare d'un que treballava a casa, d'un que va anar a la presó, quan va sortir de la presó va tornar a recaure i va robar més del que havia robat i que havia acabat anant
a
la presó.
El pitjor és com aquesta persona de la presó de Lleida, que a més recordo quan el van deixar sortir, que tots els... Bueno, vaig sentir una conversa, no? Un periodista que deia que no estava reinserit, no?
Que no estava
recuperat i que el deixaven sortir i no ho entenien. I, evidentment, l'han tornat a detenir al cap de 2-3 setmanes.
Em sembla que era aquest mateix que el varen entrevistar i ell va dir això, que havia estat no sé quants anys a la presó, que no tenia família, que no tenia recursos i que l'havien tirat al carrer de la presó, diguem-ne.
Que volia tornar a entrar.
Que volia tornar a entrar.
Tornar a entrar, el record d'aquests, eh?
Bueno, que no ha de ser fàcil, tampoc, per una persona...
No, és que ho dic...
En totes aquestes circumstàncies.
Ho dic en aquest sentit.
Pues que això ens hauríem de plantejar com tenim la societat.
En el sentit que és igual com els menes, que quan compleixen un determinat requisits al carrer, bueno, però potser que ens ocupem de veure aquesta persona al carrer què farà o què pot fer.
Que un intern demani tornar a entrar a la presó...
És que hi ha moltes coses que fan.
Vol dir que no una, moltes, exacte. Vull dir que l'habitatge, la llei de dependència, tot això no funciona.
La xarxa de salut mental...
També.
Si nosaltres posem adjectius a les coses... Està bé dir crim masclista, això que ha passat, però també està bé dir que és un crimen jurídic, un crimen polític, i és un crimen de moltes, de moltes menes, perquè els responsables de tot això, qui són? I tenim unes lleis, que per això aquell en Pedro Pacheco, em sembla, l'alcalde de Jerez, el van fotre a la presó, que va dir fa 40 anys que la justícia és un cachondeo, i el van fotre a la presó l'alcalde, que tenia tota la raó.
La pregunta és, i ara que els docents estan de vaga, per exemple...
No, estan en peu de guerra, podries dir.
Sí? Què estem fent per anar contra el masclisme, que és una malaltia de la condició humana? Què estem fent?
No ho sé, jo com a mare amb fills, és una cosa que em preocupa, no? Però és que em preocupa el masclisme, evidentment, però em preocupa la violència en general.
Masclisme, violència...
Perquè quan tens una societat... Evidentment que el masclisme no el podem erradicar d'un dia per l'altre, perquè no és possible, perquè a més també hi ha maneres de fer que tampoc potser no són les adequades, que això també podríem parlar-ne.
Una acció porta una reacció.
Exacte, però el que no podem fer és, tu ens ho has dit, les reaccions en calent.
No,
a dir contra el masclisme, feminisme tipus masclisme, radical, tipus masclista.
No, tampoc.
No, jo abogaria per un humanisme, no? per una consciència social, per ser més humans tots plegats.
És que,
independentment de si ets home, si ets dona...
Això del feminisme i el masclisme... Tots som iguals, no hi ha cap superioritat, perquè des del moment...
Tots som iguals, però alhora tots som diferents.
Tots som diferents, evidentment. Però vull dir, jo parlo dels drets. No podem ser igual orgànicament.
Orgànicament, sí, exacte.
Però som iguals amb els drets. I molt de cuidado, perquè aquests drets no són universals, que això és una mentira absoluta. D'universal no hi ha res. Són de què depenen els drets?
Bueno, els drets ens els hem hagut de guanyar, també, els drets.
No, els has guanyat tu, però una noia d'Afganistan no s'ha guanyat res. Els drets depenen de les constitucions del teu país.
Però jo com a...
I tu només ets lliure perquè tens unes...
Soc lliure.
Lliure, no. ets tractada com una dona mínimament bé, perquè tens unes lleis del teu país que ho permeten.
Sí.
Però no te'n vagis a un país musulmà ni un país d'una altra cultura que no sé quina dir, o el Burundi, que no sé com s'ho munten allà, perquè allà els drets que pots tenir tu no serveixen per res, ja poden ser universals.
Pues que potser no tenen ni al cap les persones de peu què és la paraula dret, o el que significa un dret.
Masclisme, 1943, Lleida. Una interna de la presó de dones de Lleida, a la Concepció. És detinguda...
1943, has dit,
és, sí, és detinguda a Barcelona, primer a la presó de dones de Barcelona i després la passen a la presó de dones de Lleida. Allà, l'auditor de guerra, continua havent-hi, per dir-ho així, en llenguatge d'avui seria el fiscal acusador dels tribunals militars, obre un expedient en aquesta dona, la Concepció. I aquí és on vull anar, no? El masclisme, no? L'auditor i els quatre militars que fan el Consell de Guerra comencen a detallar les condicions d'aquesta dona. Primer, és una depravada sexual, perquè segurament devia tenir company i no es devia casar. Una depravada sexual, no? Condueix cotxe. No pot ser una dona que condueixi cotxe. Portava pistola. En el juliol del 36 el que no portava pistola era burro, no? Perquè n'hi havia per comprar i vendre, no? I al final, en l'auditor li fan arribar una foto d'aquesta dona amb set dones, amb la granota, amb aquell gorro de la CNT, era de la CNT en aquest sentit, i aquesta dona anava amb un Mauser, les milícies antifeixistes anaven...
Però suposo que si haguessin detingut un home també de la CNT, també hagués passat el mateix.
No, ben bé, no ben bé. És a dir, si eres dona... Si eres dona, tenies un plus, bueno...
Pues que això fa
tenies fins... més números per guanyar la loteria de l'afusellament.
Aquesta foto va servir a la tarda, la presenta a l'auditor, mire, ara, a més, ens han fet arribar aquesta foto. Pues bon, sí. Sentència, pena de mort, l'endemà a les 6, fusellada al cementiri de... Mm. És a dir, el masclisme... en la societat però, ja existeix de fa temps.
Però si, bueno, vivim en un sistema patriarcal des de fa molts segles.
Si aquí a Espanya fins fa poc les dones no podien treure's una compte bancària, tenien que anar amb el marit,
podien treure el passaport.
Ara, Aràbia Saudí, les dones ara els deixen conduir, es veu, però em sembla que hi ha d'haver-hi algú de la família al costat. Però on estem?
La pregunta és, aquesta dona va matar algú? No va matar ningú. Ho varen fer tan malament que no, els franquistes varen entrar corrent i no varen tirar un tret, també.
Però
no?
Les lleis i els drets que t'atorga la teva Constitució a vegades no són justos.
Però existeixen.
Però jo, jo crec que el que s'ha de fer un plantejament nou és sobre el tema de la violència.
En general, eh?
En general, perquè ara estem parlant, lamentablement, d'això que va passar aquí a Figueres. Però fa dos dies varen assassinar a Barcelona a una persona que no saben encara, segurament deu estar relacionat amb la droga.
Sí, la droga.
I quan donaven la notícia, donaven que l'any passat, l'any 2025, hi havia hagut 93 tirotejos a Barcelona.
Sí.
Aviat està dit. Amb no sé quants morts, ara no recordo el número de morts. Però dir això, en un país que ens pretenem ser civilitzats, això no ho podem simplement dir. Ostres, sí, quins números.
I aquesta nit, la flotilla de barcos, també han pujat uns soldats d'Israel que també han disparat, eh? I a Gaza... també han disparat, és a dir, la violència està institucionalitzada a tots nivells.
La violència és inherent.
Anem més enllà.
Aquest, em sembla que és aquest que dius tu, li van fotre quatre tiros al cap.
Sí. Al cap.
Sí. I es veu, està ple de gent aquell carrer. I es veu...
Anem més enllà perquè sempre ens hi fixem nosaltres en que els països del nord, Noruega, Suècia...
També n'hi ha de violència.
Ja. Suècia, molt malament, eh?
A Suècia... hi ha tanta violència armada al carrer que estan canviant la llei del menor, que el menor serà a partir de 9 anys, la llei del menor 9 anys, perquè les bandes criminals contracten, entre cometes, es nodreixen de nanos de 11, 12, 14 anys per cometre assassinats armats i violents. Imagineu-vos. A Suècia, eh?
El que passa és que en quina societat vivim que un menor... un nano de 12 anys, l'edat del meu fill, d'aquí 4 dies, no? Sigui capaç d'apretar el gatell i matar una persona i el que comporta psicològicament... No sé, és que jo no sé com em sentiria si jo matés una persona.
És que aquesta societat no és la societat que estàvem nosaltres. No és la nostra societat.
Ni tampoc la societat en la que jo m'he criat, tampoc.
Aquí està, tampoc. És una altra societat. Un altre personal. Aquí hi ha un altre personal, un altre...
Però no podem normalitzar, o no hem de normalitzar...
Això són les lleis.
Exacte.
Perquè, en el fons, el que estem fent és... Ui, és un tema complicat, és un tema que no sabem com agafar...
I no en parlem.
No en parlem. Aparquem-lo, mirem de maquillar-lo i mira, ja està. I si l'any passat hi van haver-hi 10 morts i aquest any hi ha hagut 9, estiguem molt contents perquè n'hi ha hagut un de menys, ja està.
Baixem. Ja.
Ja, però aquests 9 tenen famílies i amics.
Sí, sí.
I hi ha circumstàncies. Què hem de fer? Un, tan sols un, ja és una mala notícia, no?
Jo crec que, a més, aquesta violència verbal... I també la veiem en el Congrés dels Diputats, quan un diputat de Vox s'aixeca, el teu veí, també al Parlament de Catalunya, amb aquella noia d'Esquerra Republicana, que va dir, de moment no l'expulsarem, no? La violència hi és en el Congrés dels Diputats.
No, és que la violència està o sigui, a l'arreu.
A la Casa de la Sobirania Nacional, vull dir...
Fem una cosa, fem pausa per avui, perquè tanquem aquí el debat, que és molt interessant. Tornarem ben puntuals demà dijous, amb els companys el dijous, a seguir debatent una mica aquesta actualitat. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dimecres. Tornarem el dijous amb més temes, amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Sembla que tornarem.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-5777-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.